Estel migdia, amb Joan Trias.
Ho hem sapigut fa poques hores. Demà hi haurà trobada entre la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños. Una reunió que es durà a terme al Ministeri, a Madrid, i que pretén, per part del govern català, posar en clar temes com el Catalan Gate i el de la manca d'inversió en infraestructures a Catalunya. Una nova trobada, doncs, després de mesos i mesos sense cap més informació que possibles hipòtesis sobre el que anava passant a un costat i a un altre d'una taula on ja no s'hi asseia ningú. Tret d'alguna petició, això sí, de reunió entre presidents que no ha acabat de tenir lloc. Sigui com sigui, serà aquesta una nova oportunitat per posar les demandes sobre la taula i valorar-les des del respecte, la discrepància, però el diàleg. És casual que tot plegat passi just després de la patacada socialista a Andalusia? En política poques coses són casuals. El cert, però, és que es trobaran, perquè al final la política ja és això, trobar-se, parlar i arribar a acords. Però no fer-se la foto i prou, sinó per trobar solucions. I ja no solucions a una via territorial estancada des de fa anys i panys, sinó solucions per als ciutadans, aquelles del dia a dia, les dels retards a rodalies dia sí, dia també, la de la manca d'infraestructures per la millora de transports. A dia d'avui, de fet, es segueix triant més en anar a Puigcerdà des de Barcelona que a Madrid. I això sí, són temes cabdals que afecten el conjunt d'una societat que es mereix ser tractada com a major d'edat. Minut i mig que passa de les dues del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest dimarts 21 de juny i aquesta hora.
No es contempla que hi hagi una prohibició generalitzada de l'ús de petards. Per tant, a Catalunya hi haurà una revetlla amb petards.
El que no té cap sentit és que els nostres serveis d'emergències, les nostres bombers, els nostres ADFs, no treballin amb les millors condicions i amb les millors eines i materials.
A Catalunya nos falta, a Catalunya és necessari en Catalunya que les institucions se centren. Se centren en lo que hay que estar centrados.
Nos corresponde evitar los errores de las demás formaciones.
Una baixa taxa d'escolarització universitària, una oferta docent excessiva que genera uns costos, diguem-ne, de producció de la docència molt alts.
Jo, en realitat, doncs, el meu pare m'havia conegut a Gaudí i des de petit jo mateix puc recordar que l'escola Blanquerna, la primera comunió se celebrava a la seva família i recordo baixar cap a la cripta cantant les lletanies dels sants.
Des del primer moment, doncs, em van transmetre, doncs, molta confiança.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Vinga, va, 3 minuts que passen de les dues del migdia i com cada dia comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Ja és estiu, ha començat a les 11 i 14 minuts d'aquest matí i ens porta temperatures més o menys com les d'ahir, però demà, primer dia complet de l'estiu, les temperatures baixaran respecte a les d'avui. Ja des de migdia que estan creixent núvols amb força, les comarques del Pirineu han començat ja a donar alguns ruixats i al llarg de la tarda aquestes precipitacions afectaran les comarques també de l'interior cap al vespre, les del prelitoral, i de matinada poden arribar ja a la mateixa costa. Per tant, aquesta propera nit i matinada, risc de pluges a qualsevol indret del país. Demà al matí també, tot i que demà, amb el pas de les hores, cada vegada s'han d'anar obrint més clarianes. Demà les temperatures seran una mica més baixes que les d'avui. Recordem, encara avui, màximes a la costa entre els 27 i els 29 graus i entre els 30 i els 34-35 a la resta del país. Demà temperatures més baixes i de cara als propers dies a poques variacions i tempestes a mitja tarda a les comarques del Pirineu i més clarianes a la resta.
Minuts i mig que passen de les dues del migdia i a aquesta hora us expliquem les principals notícies del dia i ho fem amb Jordi Carretero, el control tècnic, Pau Massip a la producció i a la redacció, Anna Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Caselles i Olma Giró. Us ho explicàvem a l'inici d'aquest programa. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, es reuniran demà a les 4 de la tarda i ho faran a Madrid. Ho faran per abordar els casos d'espionatge arran del CatalanGate i el bloqueig en les relacions des del Palau de la Generalitat. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Hi haurà reunió, sí, però el govern manté que les relacions segueixen congelades. Ara bé, creu que tenir una actitud immòbil no ajudaria i per això aposta per seguir dialogant amb el govern espanyol. Sobre si la reunió ha estat iniciativa de la Moncloa o de la Generalitat, la portaveu del govern, Patricia Plaja, diu que de les dues parts.
Em pregunten, com és normal, de qui ha sigut la idea. Cap de les dues parts ha dit, creiem que això, sinó que del fruit de moltes converses, de diversos contactes, d'un tema important, del reconeixement per part del govern espanyol de que existeix un bloqueig que no es pot allargar massa temps.
Serà la segona trobada després que Bolaños i Vilagrà ja reunissin al Palau de la Generalitat el passat 24 d'abril, poc després de l'esclat del CatalanGate.
I a tot això, Judit, el govern entregarà les properes setmanes la candidatura en solitari per als Jocs Olímpics d'hivern al Comitè Olímpic Espanyol, ja sigui de cara al 2030 o al 2034. El fet és que el projecte ja està gairebé enllestit i només falta que es tanquin els últims serrells.
El govern pensa que l'Aragó és el guanyador del fracàs de la candidatura unitària. Insisteix que l'anticatalanisme del president de la regió, Javier Lambán, amb el beneplàcit del govern espanyol, ha fet desencadenar aquest escenari. En cas que hi hagués alguna possibilitat que el govern pogués tirar endavant una candidatura en solitari, el govern manté que faria la consulta sobre els Jocs Olímpics al Berguedà, al Ripollès i al Solsonès.
I seguim amb tu, Judit, perquè per Sant Joan es podran tirar petards. El govern no els prohibirà, tot i els nombrosos incendis que hi ha hagut durant aquests últims dies.
Tampoc no hi haurà restriccions de forma generalitzada a tot Catalunya, tot i que sí que poden aplicar-se restriccions puntuals en algunes zones. Patricia Plaja, de nou.
No es contempla que hi hagi una prohibició generalitzada de l'ús de petards. Per tant, a Catalunya hi haurà una revetlla amb petards. Es descarta una revetlla sense petards i també mesures generalitzades amb restriccions igual arreu del país, a tots els municipis.
Malgrat que no es prohibeixin els petards, el govern demana responsabilitat i prudència als ciutadans.
Un govern, per cert, que donarà un complement de 450 euros per al personal públic de la neteja que va treballar durant la pandèmia.
El cobraran abans que acabi aquest any. La Generalitat donarà els diners a les empreses amb qui té el servei externalitzat perquè l'entreguin a les treballadores. El cost serà aproximadament d'uns 9 milions d'euros.
Des del Palau de la Generalitat, Judit Casellas, gràcies. Fins ara.
Fins ara, Joan.
I anem cap a Madrid, cap al Congrés dels Diputats, perquè la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha anunciat que la seva formació registrarà avui una iniciativa per la creació d'un fons per catàstrofes naturals dedicats a la prevenció i extinció d'incendis. Ho ha dit així.
Paguem més de 52.000 milions d'euros d'impostos. I el que no té cap sentit és que els nostres serveis d'emergències, les nostres bombers, els nostres ADFs, no treballin amb les millors condicions i amb les millors eines i materials. Mentre el nostre país es crema, els nostres diners estan retinguts a Madrid.
Com ha anat tot plegat, Anna Closa? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs en roda de premsa al Congrés, Nogueras també ha recordat que la seva formació ha registrat noves preguntes sobre l'operació Catalunya, un cop s'han filtrat els àudios de la conversa entre l'exlíder del Partit Popular a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, i l'excomissari Villarejo.
I qui també ha fet propostes un dia com avui és Yolanda Díaz, que proposa aquest xec de 300 euros per famílies vulnerables davant la crisi internacional.
A banda del xec, la vicepresidenta del govern espanyol també planteja rebaixar l'abonament del transport, a pujar un 10% l'impost de societats a les grans companyies energètiques per recaptar entre 1.500 i 2.000 milions d'euros i bonificar també el combustible no professional segons el nivell de renda de les persones beneficiades.
El portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ja ha dit que no veu amb bons ulls aquesta proposta. En una roda de premsa al Congrés ha criticat la iniciativa perquè pensa que no és una bona eina per aconseguir una millor distribució de la riquesa.
Rufián, de fet, creu que és una mesura que a mitjà i llarg termini no crea igualtat i, per tant, no ajuda a les famílies vulnerables a sortir de la situació de pobresa.
Ofrecerle un cheque a la gente, un bono, puede tener réditos en el corto plazo, sobre todo electorales, porque al final es como darle, ¿no?, a un patrón, le da a un empleado, un trabajador, un talón. Pero no crea nada, o sea, no arregla nada.
Rufián també ha criticat que hagi tingut coneixement d'aquesta proposta via Twitter i no perquè el govern espanyol hagi parlat amb el seu grup parlamentari. A una setmana vista perquè el Congrés torni a votar el decret anticrisi, Esquerra es manté contrària a donar-hi suport.
I tornem cap a Catalunya perquè el cap de l'oposició, Salvador Illa, insinua que Catalunya no pot extreure tot el seu potencial en el camp de la recerca i la investigació perquè precisament el govern no està focalitzat en acompanyar les universitats i les empreses.
Illa ho ha anunciat durant la presentació del Seminari d'Intel·ligència Artificial que organitza la Fundació Rafael Campalans a la seu del PSC.
A Cataluña nos falta, a Cataluña es necesario en Cataluña que las instituciones se centren en lo que hay que estar centrados, en acompañar a las instituciones, a la ciencia, a las universidades, al tejido industrial, al mundo académico, en poder desarrollar todo su potencial.
Illa ha criticat el govern català per no ser capaç de fer aflorar tot el potencial en l'àmbit de la investigació i tenir el focus posat en altres temes que creu que són menys rellevants.
D'altra banda, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, insta la junta directiva del partit a no caure en triomfalismes després de la victòria de Juanma Moreno a les eleccions andaluses i a treballar per seguir oferint una alternativa des de la centralitat.
Nos corresponde evitar los errores de las demás formaciones. Y es un error tan grave negar la realidad para escapar de ella, como lo sería caer en un triunfalismo injustificado y en un buen resultado electoral excepcional o un puñado de encuestas favorables que empezamos a tener en los últimos meses.
El líder del PP s'alça com una alternativa a un govern de Sánchez basat en un encaix de minories que prioritzen els seus interessos particulars en referència als acords en formacions com Esquerra, Bildu o el PNB.
I encara un altre nom propi, un dia com avui, en plana política, Neus Munté, que no descarta presentar-se a les primàries per ser la candidata de Junts a l'alcaldia de Barcelona.
La regidora del partit a l'Ajuntament de Barcelona ha assegurat a Televisió Espanyola que s'acabarà de decidir en un procés de primàries.
No descarto res i, per tant, de la mateixa manera que altres companys, tant del propi grup municipal com de fora del grup municipal, és lògic i natural, i això també, que ens agradi aquesta idea.
Munté ha descartat unir forces amb l'espai exconvergent, ja que assegura que no reconeix el PDeCAT com a partit del que formava part. A més, sobre el partit Centrem, el nou d'Àngels Chacón ha apuntat que no sap encara què és ni li agraden alguns membres que en formen part.
I el Departament de Cultura de la Generalitat destinarà 37 milions a l'audiovisual català.
Les ajudes per poder crear pel·lícules i sèries en català augmentaran de manera substancial. Ara, per poder fer una pel·lícula en versió original en català, es passarà de poder rebre 800.000 euros a un màxim d'1,5 milions, pràcticament el doble. En el món de les sèries, la injecció creix encara més. Es passarà d'un pressupost de 3,2 milions a 6.
I, de fet, la consellera Natàlia Garriga, que ha desgranat d'on arriben aquestes noves injeccions de capital.
7,5 milions d'euros provenen del conegut fondillo del govern espanyol, invertits prèviament en productes audiovisuals fets en llengua catalana, 2,9 milions provenen dels fons europeus per als cinemes i 1 milió d'euros que es destinen a pal·liar els efectes de la pandèmia a les sales.
I encara tot plegat, Òmnium Cultural reclama una inversió immediata de 60 milions d'euros per l'audiovisual català per l'obertura d'un canal multiplataforma pels joves i per un nou Super3.
L'entitat aposta per fer efectiva l'obligatorietat d'acreditar el nivell C2 de català als docents i el nivell C1 de català per la resta de personal dels centres educatius. Òmnium també aposta per crear un òrgan que garanteixi que els plans lingüístics s'apliquen a tots els centres escolars.
Minut i mig i arribem a 3:15 de la tarda. El govern rebaixa la ràtio de monitors que han de cobrir les activitats de setembre per l'avançament de curs.
La conselleria va proposar compensar la jornada intensiva de setembre amb activitats d'oci que ara no troben monitors. Per això, davant la falta de personal, el govern ha decidit fixar una ràtio d'un monitor per cada 15 alumnes d'infantil i 25 a primària. A 2 dies per acabar el curs, escoles i empreses denuncien la falta de previsió.
Per cert, que la nova selectivitat es podrà implantar de manera gradual.
El secretari d'Estat d'Educació, José Manuel Bar, és partidari que els canvis en els exàmens entrin en vigor progressivament a partir del curs 23-24. La idea és per fer unes proves més competencials i no tan memorístiques, on les preguntes apel·laran al raonament crític dels aspirants.
I el govern català crearà una nova línia de finançament de 9 milions i mig d'euros per impulsar projectes estratègics de país.
Aquesta inversió, que s'atorgarà al Departament d'Empresa i Treball, té per objectiu impulsar projectes estratègics de país rellevants en termes d'innovació, creació d'ocupació i foment del reequilibri territorial. Els requisits són que els projectes tinguin un alt impacte en creació d'ocupació de qualitat, un fort component d'investigació i recerca, un alt impacte territorial i un fort reconeixement institucional internacional.
Per cert, parlant encara d'universitats, la nova llei d'universitats arriba al Congrés dels Diputats. Avui l'Observatori del Sistema Universitari presentat un informe on ha dibuixat les mancances i fortaleses de la Universitat Pública Catalana. Falta finançament i docents per mantenir el sistema de prestigi internacional i qualitat. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Els experts alerten que arribarà un moment en què el sistema no donarà més de si no es posen solucions a les següents demandes. Albert Coromines, coautor de l'informe de l'Observatori del Sistema Universitari.
Una baixa taxa d'escolarització universitària, una oferta docent excessiva que genera uns costos, diguem-ne, de producció de la docència molt alts, en canvi, amb un finançament públic escàs, uns preus que encara són alts, i unes plantilles de personal docent investigador que són escasses, mancades de relleu generacional, amb una molt alta dedicació a temps parcial i un nivell molt alt de temporalitat.
Coromines ha criticat que l'administració pública té un concepte mercantil dels graus.
La progressió de graus respon a una concepció mercantil de l'ensenyament, i que aleshores fa que les universitats llencin graus com qui llença productes, com tantes empreses llencen productes i després els treuen al mercat si no funcionen. Això en altres comunitats no és així, segurament perquè l'actitud de l'administració i de les mateixes universitats és diferent.
Els experts apunten que la futura llei d'universitats espanyola ja planteja més finançament i millores en les condicions laborals dels professors i investigadors.
Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Fins ara.
I aquest dilluns a la nit ha mort Jordi Bonet i Armengol, el gran continuador de la Sagrada Família. La seva família ha comunicat que ha mort a casa amb la seva dona al costat i envoltat dels seus éssers estimats. L'enterrament serà demà a les 11 del matí amb una missa funeral de cos present a la parròquia de Sant Gregori Traumaturg de Barcelona, al districte del barri de Sarrià-Sant Gervasi, del qual n'era feligrès.
De la llarga trajectòria de Jordi Bonet destaca sobretot la dedicació completa a la basílica. Va ser l'arquitecte en cap i coordinador de les obres durant una etapa clau del 1985 al 2012. Bonet, en lliurar les claus de la Sagrada Família al Papa Benet XVI, va culminar un projecte personal d'església i de país.
I de fet, el mateix Jordi Bonet va explicar en una entrevista al programa Llum Pròpia de Ràdio Estel de l'any 2007 com va ser el seu primer contacte amb l'arquitectura i també va destacar la influència del seu pare, Lluís Bonet i Garí, el primer arquitecte de la Nissaga dels Bonets, deixeble de Josep Puig i Cadafalch i del mateix Antoni Gaudí. Ho explicava així.
Jo, en realitat, doncs, el meu pare m'havia conegut a Gaudí i des de petit jo mateix puc recordar que a l'escola Blanquerna la primera comunió se celebrava a la seva família i recordo baixar cap a la cripta cantant les lletanies dels sants. Això que era un nen que tenia 7 o 8 anys. I després les torres aquelles tan altes. També unes vagonetes que servien per transportar les pedres al seu lloc. Això és la imatge primera que tinc de la Sagrada Família.
Després de conèixer la notícia de la seva mort, Esteve Camps, president de la Junta Constructora de la Sagrada Família, en una entrevista a Ràdio Estel, ha destacat l'entrega total de Bonet a la Basílica. Una entrega en cos i ànima, no només arquitectònicament, sinó també ideològicament.
I sempre després d'estar com a arquitecte jubilat, de mèrit, també estava donant suport a idees, a formes d'interpretar els plànols i a forma de poder realitzar amb plenitud el projecte de Toni Gut.
Bonet era catòlic, practicant i defensor de la doctrina de l'Església i va aconseguir tirar endavant el projecte divulgant l'obra de Gaudí amb actes i dotzenes de conferències d'arreu del món. Al llarg dels anys ha publicat llibres i capítols d'obres especialitzades, estudis i articles.
I també a tot plegat, justament un dia com avui, membres de l'Associació de Veïns del Barri de la Sagrada Família han denunciat aquest matí en roda de premsa que l'Ajuntament de Barcelona hagi paralitzat les reunions que tenien previstes per abordar la qüestió del futur de l'entorn del temple expiatori.
Així, la tasca de resoldre si l'entorn urbanístic del lloc de culte es farà com a projecte al temple, una opció que implicaria expropiar edificis i enderrocar-los, o si s'optarà per una de les alternatives que els mateixos veïns proposen, que s'ha convertit en una qüestió encara més complicada després d'una primera reunió amb el consistori de la ciutat comtal el passat mes de febrer, però no una segona reunió que es va prometre als mateixos veïns per part de l'Ajuntament.
I parlant de l'Ajuntament, l'Ajuntament de Barcelona acorda amb els guies turístics una sèrie de mesures que busquen fer compatible l'activitat turística i veïnal.
Per una banda, es reduiran els grups, màxim 30 persones per grup en tota la ciutat, mentre que Ciutat Vella el límit serà de 15 persones per grup i no es podrà utilitzar cap megàfon. També es limitaran el nombre de persones que hi pot haver en un espai o monument. A la plaça de Sant Jaume, per exemple, no hi podran haver més de 8 grups, mentre que a la plaça Sant Felip Neri el topall serà de 2 grups. Aquesta restricció, però, afecta també 13 espais de la ciutat. A més, les 24 zones on la pressió turística es considera més intensa, es fixa fins i tot un sentit de la direcció per intentar evitar que les fileres de turistes obstaculitzin l'espai públic. També es vol utilitzar sistemes de radioguia o planificar itineraris que minimitzin les molèsties a la vida quotidiana de la ciutat.
De moment, però, la mesura compta amb el suport de l'Associació de Guies Habilitats per la Generalitat per un Turisme Responsable i de Qualitat i de l'Associació Professional de Guies de Turisme de Catalunya.
Les dues entitats representen un total de 500 guies, dels quals 800 són oficials i operen a Barcelona. Al marge queden els extraoficials, els free tours, que no han subscrit el compromís. Són declaracions del regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa.
Estem mirant l'encaix jurídic per aïllar a tots aquests que no ho fan bé, però hem obert un camí que, evidentment, volem que s'hi sumin d'altres actors. Jo fa un parell de setmanes em vaig reunir amb els hotelers de Ciutat Vella i els hi vaig demanar, per favor, no publiciteu vosaltres els free tours.
Per acabar d'enfortir el pacte, l'Ajuntament també demanarà que s'hi sumin a les agències de viatges, els hotels i les navieres. La mesura va també en línia amb la voluntat del govern municipal d'atraure turistes amb més diners i prescindir dels que no tenen tant poder adquisitiu.
Igual que acabem de saber, la Junta de Portaveus del Parlament ha acordat que el decret del govern per donar resposta al 25% en castellà a l'escola es voti al Parlament en el ple dels dies 28, 29 i 30 de juny.
La votació es farà després que el Consell de Garanties Estatutàries ja hi avalés el text que, per unanimitat, i conclogués que no vulnera la Constitució.
D'altra banda, els preus del lloguer han continuat augmentant a Catalunya aquest primer trimestre, sobretot a Barcelona.
A la capital catalana, el preu del lloguer ha pujat més d'un 6,5% comparat amb el primer trimestre de l'any passat i la renda mitjana mensual s'ha situat en els 965 euros. A més, el nombre de contractes ha baixat un 15%. A Catalunya, en general, l'augment del preu del lloguer ha estat d'un 3,5%, amb una mitjana de 738 euros al mes i el nombre de contractes ha baixat un 11% respecte als tres primers mesos de l'any passat.
I atenció als que teniu plantejat anar de vacances aquest estiu, perquè els tripulants de cabina d'EasyJet segueixen els passos de Ryanair i convoquen 9 jornades de vaga.
Les aturades començaran divendres 1 de juliol, duraran 3 dies i continuaran el tercer cap de setmana i també l'últim. La vaga està dirigida a 450 treballadors de la companyia, durarà 24 hores i serà pels aeroports de Barcelona, El Prat, Màlaga i Palma, on l'aerolínia té les seves bases. Els tripulants d'EasyJet es queixen que a Espanya el salari és de 950 euros i, és a dir, 850 euros menys que el salari base de França o Alemanya. Aquesta vaga se suma a la de Ryanair, que ha de començar aquest cap de setmana de Sant Joan i continuarà del 30 de juny al 2 de juliol.
I precisament l'aeroport del Prat tornarà a oferir vols directes a Santiago de Xile a partir del 31 d'octubre.
La companyia aèria Level reprendrà els trajectes que ja operava abans de la pandèmia i ho farà 4 dies per setmana. Seran dilluns, dimecres, divendres i dissabte. A més, també s'ampliarà la freqüència en Buenos Aires, que passarà a tenir un trajecte diari a partir de la temporada d'hivern.
Passant 23 minuts de les 2 del migdia, el Banc Central Europeu alerta que les mesures per frenar l'augment dels preus dels aliments seran insuficients a curt termini, ja que diverses matèries primes són difícils de substituir de forma ràpida.
L'entitat sosté que alguns dels alts preus es mantindran fins l'any que ve, com les importacions de gra, olis de llavors i fertilitzants. Per reduir la pressió sobre els preus dels aliments, el BCE apunta que alguns poden ser subministrats per altres regions com l'Amèrica Llatina o bé que la zona euro augmenti els seus cultius. L'organisme monetari ha advertit que la Unió Europea s'enfronta a riscos cada vegada majors en el subministrament d'energia.
Hisenda obligarà a declarar la quantitat de criptomonedes que té un titular. Si finalment s'aprova el nou reglament que està preparant el departament, a partir de l'1 de gener s'hauran de declarar els guanys i el saldo que s'hagi obtingut aquest 2022.
Aquesta mesura afectaria tant a particulars com a empreses a Espanya, que tindran l'obligació d'informar sobre la quantitat de criptomonedes que tenen i també el seu corresponent valor en euros. Fins avui només s'obligava a informar sobre el moment que s'obtenien guanys, però a partir de l'any que ve, Hisenda també obligarà a informar sobre els saldos. Segons es descriu, també hi haurà una casella per indicar la cotització i el valor utilitzat per efectuar tota la valoració.
I atenció també a aquesta dada, perquè la demanda d'ajuda per deixar les drogues creix un 18% respecte al 2020 a Catalunya. La substància que més preocupa és l'alcohol, ja que 4 de cada 10 peticions de tractament són per aquesta addicció.
L'any passat, els centres d'atenció i seguiment van rebre 13.400 peticions de tractament. Pel que fa a l'alcohol, gairebé 3 de cada 4 persones ateses són homes de més de 40 anys, que fa 2 dècades que beuen. Però els especialistes veuen amb preocupació que els patrons es reprodueixen de pares a fills i que en adolescents són les noies les que consumeixen més. A més, l'alcohol també provoca la meitat d'urgències hospitalàries per drogues. La cocaïna és la segona droga amb més sol·licituds de tractament per desenganxar-se'n. S'ha comprovat que el consum d'aquesta substància ha augmentat durant els últims anys, fins i tot a les narcosales on hi ha supervisió. Els experts també creuen que hi ha molta disponibilitat per comprar-ne, ja que és la segona droga més decomissada per la policia de Catalunya.
I anem també cap a l'Hospitalet de Llobregat perquè posa en marxa una campanya per combatre els sorolls que alteren la convivència veïnal.
La campanya consta de dues fases. En la primera, agents cívics repartiran díptics informatius a les zones de bars i restaurants de la ciutat on es concentra més gent a les terrasses i es fa més soroll, especialment durant els mesos d'estiu. En la segona fase de la campanya, la Guàrdia Urbana intensificarà les accions sancionadores, multant aquelles persones que no respectin la normativa i alterin també la convivència veïnal. També vetllarà pel compliment dels horaris de tancament. L'any passat, a l'Hospitalet, es van imposar 807 denúncies per l'incompliment de la normativa amb sancions que van des dels 150 als 1.500 euros.
26 minuts que passen de les dues del migdia i per aquells que heu d'agafar el cotxe o esteu a la carretera, atenció perquè continua tallada a hores d'ara l'autovia 2 al Bruc en els dos sentits de la marxa per l'incendi d'un camió. Una incidència que ha començat cap a 2:15 del matí, com us estem explicant, continua tallada la 2 al Bruc en sentit Barcelona. Això sí, ja estan oberts tots els carrils en sentit Lleida. Situació que esperem que no creï gaires cues com les de 7 quilòmetres que hi havia aquest matí en sentit Barcelona i 4 en sentit Lleida. Doncs bé, les d'en sentit Lleida suposo que ja estaran més normalitzades a aquesta hora. Dèiem 27 gairebé minuts que passen de les dues del migdia. Gràcies, Anna. Fins ara.
Fins ara.
Obrim també plana de successos perquè el jutjat de Solsona ha dictat presó provisional per l'home acusat de provocar 5 incendis a Navès, al Solsonès.
La policia catalana va detenir l'individu d'uns 25 anys i veí de la mateixa localitat solsonina. La matinada de dissabte se li atribueixen fins a 5 focs al voltant d'una carretera que creua el terme municipal. Es tracta d'una zona sensiblement afectada pels diferents incendis que s'han declarat en els darrers dies i que han obligat a desplegar un ampli dispositiu dels serveis d'emergències. La jutgessa ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte continuat d'incendi forestal amb agreujant de condicions climàtiques especialment perilloses.
I els Mossos d'Esquadra continuen buscant un home que ja porta més d'un mes desaparegut a Tarragona.
Fa des del 20 de maig que no se sap res d'en Lluís, un home de 37 anys, prim, cabell negre i que mesura 1,80 m. El dia de la desaparició vestia amb una samarreta negra, texans, una gorra i bambes de color negre. Els agents han informat que l'home desaparegut necessita medicació.
I una mútua privada indemnitza a 140.000 euros a una dona pel retard en diagnosticar-li un càncer de mama.
Tot i tenir hemorràgies, els especialistes van decidir no fer una mamografia a la pacient perquè estava embarassada i li van assegurar que podia comportar un risc per al fetus. Aquest retard en el diagnòstic ha comportat que la pacient se sotmeti a un tractament més radical i tingui metàstasi.
Detingut un home per instal·lar un cultiu de marihuana en un edifici en obres de Lliçà d'Amunt, al Vallès Oriental.
Se l'acusa d'un delicte contra la salut pública i d'un altre de defraudació elèctrica. Els fets van passar el 16 de juny, quan un incendi a les instal·lacions va deixar al descobert la plantació. Els Mossos d'Esquadra hi van trobar més de 1.200 plantes al soterrani i la companyia elèctrica va informar que hi havia una connexió fraudulenta a l'energia elèctrica amb una valoració dels danys causats de 100.000 euros.
Gràcies, Sílvia. Fins ara. Un minut i arribem a 2:15 de la tarda. Ahir, Dia Mundial del Refugiat, us explicàvem que el 2021 Creu Roja havia atès a més de 3.100 persones refugiades a Catalunya, dels quals el 65% eren homes. La majoria dels refugiats procedien de Venezuela i Colòmbia, seguits del Marroc, Mali i Senegal. I a tot plegat s'hi suma la crisi migratòria que ha provocat la guerra a Ucraïna. El fet és que, segons dades d'ACNUR, en tan sols una dècada, el nombre de persones forçades a abandonar casa seva s'ha doblat, arribant fins i tot al llindar de 100 milions de persones desplaçades, és a dir, 10 milions més que fa tan sols un any, el 2021. Per parlar-ne de tot plegat, saludem a aquesta hora a Maria Jesús Vega, portaveu d'ACNUR Espanya. Maria Jesús Vega, bona tarda, buenas tardes.
Buena tarde.
Y gracias por estar con nosotros. Déjeme preguntarle primero de todo, ¿por qué se ha dado este incremento tan grande en tan solo una década?
Bueno, pues yo creo que el incremento sobre todo es porque se han reactivado muchos conflictos. Ha habido, bueno, pues un creciente número de conflictos que estaban medio parados y de repente, bueno, pues se han incrementado, ha resurgido la violencia, ha habido otros conflictos prolongados que no han terminado, sino que todavía se han intensificado más, no ha habido una resolución. Y nosotros hemos contabilizado la apertura como de 30 nuevos frentes en distintos países con nuevas crisis. O sea que estamos en una situación en la que no vemos esas soluciones duraderas que generalmente es el retorno voluntario, aquella opción que prefieren los refugiados y que si pueden, la verdad es que retornarían por miles a sus países de origen. Pero claro, en una circunstancia en la que sigue habiendo conflicto, están los terrenos minados, no hay casas, no hay educación, porque los colegios los han bombardeado, esta opción es muy, muy complicada.
Claro, ahora nos hablaba de los conflictos, que evidentemente es la situación más grave, pero entiendo, es decir, entiendo que la guerra suele ser el motivo mayoritario del desplazamiento, pero también entiendo que hay más motivos, como por ejemplo la pobreza extrema, ¿no?
Sí, a ver, la pobreza es uno de los factores que puede provocar conflictos. En estos 100 millones de personas que tú bien mencionabas, que se encuentran en este momento como refugiadas o desplazadas, forzosas, no estamos incluyendo a las personas que huyen de la pobreza. Hablamos de gente que huye de la guerra, de la violación de derechos humanos, de persecución, y de esa persecución por los motivos de la Convención de Ginebra de 1951, que son pues por razones políticas, por razones de raza, de religión, por orientación sexual, por pertenecer a un grupo social determinado, por su nacionalidad. O sea, gente que bueno, pues es a veces una minoría dentro del país, y los persiguen pues por rezar otro credo, los persiguen por tener otro color de piel o por ser de minorías a veces étnicas, como ocurre, por ejemplo, en Myanmar, con el caso de los Rohingya, de esta minoría musulmana, que llevan años, décadas, generación tras generación, sin una nacionalidad. No les reconocen como nacionales en Myanmar, en Birmania. Les niegan todos los derechos básicos. No tienen una identidad, no tienen una documentación, ni derecho a casarse o a tener hijos. Y muchos de ellos han huido por miles hacia el vecino Bangladesh.
Precisamente le quería preguntar por esto, porque 100 millones de personas desplazadas, entiendo que no es nada fácil de gestionar, pero también entiendo que hay mucha gente que se pregunte dónde va a parar todo este volumen de población, porque supongo que hay zonas más buscadas para buscar precisamente este refugio, ya sea por cuestiones lingüísticas, culturales, de oportunidades, de religión, ¿no?
Sí, efectivamente no es fácil de gestionar. Hay que tener en cuenta que en general la gente que huye y que cruza fronteras se suele quedar en los países limítrofes, como estamos viendo, por ejemplo, con el caso de Ucrania. La mayoría de los refugiados ucranianos prefieren quedarse pues en Polonia, en Rumanía, en Moldavia, países limítrofes, de manera que estén más cerca de su hogar, más cerca de su país, y que en el momento en el que cambien las circunstancias puedan volver a entrar. Pero no nos damos cuenta que a nivel global casi el 85% de los refugiados están acogidos por los países menos desarrollados o con menos recursos, y que tan solo el 17% están en territorio de países poderosos, de eso que llamamos el primer mundo, lejos de lo que mucha gente se piensa, que bueno, pues muchas veces nos echamos las manos a la cabeza cuando se ve una patera, o cuando se ve que ha entrado alguien en situación irregular y pide asilo y hablamos de invasiones. Yo creo que es importante que contextualicemos y nos demos cuenta que países pues como Uganda, como Bangladesh, con muchos países en América Latina que están acogiendo también a gente que está huyendo de Venezuela, pues son en este momento los que más refugiados están acogiendo a nivel internacional.
Porque estos países que acogen estas grandes masas migracionales, y digo grandes masas migracionales para generalizar, pero es evidente que detrás de cada persona hay una historia cruel, además. Pero los países que suelen recibir grandes masas, ¿suelen garantizar el derecho de asilo a las personas refugiadas o es una cosa que todavía cuesta?
Bueno, estos países que tú apuntas reciben esos grupos tan numerosos de refugiados de repente, ¿no? Esas oleadas de gente que huye pues de bombardeos en zonas limítrofes a la frontera, etcétera. Bueno, son países que pueden ser firmantes de la Convención de Ginebra, que es un poco la piedra angular del derecho de asilo, pero pueden a lo mejor no ser firmantes de la Convención y igualmente acoger a los refugiados en su territorio. Cuando estás hablando de decenas de miles o de centenares de miles que van llegando en cuestión de semanas, lo que no suelen hacer estos países es un reconocimiento individualizado y un estudio individualizado, pormenorizado de cada petición de asilo. Suelen hacer un poco un reconocimiento grupal de esas personas que están huyendo por los mismos motivos, que tienen unas características comunes, y aunque sí se hace una toma de huellas, un registro de cada una de estas personas con sus familias, etcétera, y motivos de persecución, no es como aquí en países pues como España, países europeos, en los que se hace un estudio uno a uno de esas peticiones de asilo. Me gustaría apuntar que, por ejemplo, la protección temporal que se ha otorgado en los países de la Unión Europea a los refugiados ucranianos, y recordemos que han salido 5 millones de personas en 3 meses, es un mecanismo de ese tipo, ese reconocimiento grupal para, se llama prima facie, reconocimiento prima facie, para no tener que estar colapsando procedimientos de asilo individualmente. Personas que sabes qué composición tiene, quiénes son, tienen una documentación y les das una protección porque sabes que están huyendo de un conflicto clarísimo y bueno, pues que la vuelta a su país pues podría poner en riesgo su vida o su seguridad.
Precisamente quería preguntarte, María Jesús, por estas ayudas que ofrecen las administraciones. Lo digo porque en Cataluña ha pasado, supongo que en otras regiones de España también ha sucedido, que muchas familias han acogido a familias refugiadas de Ucrania y meses después se han quejado de que las ayudas que la administración prometía no las han recibido y claro, se han quedado sin poder hacer frente a todos los gastos que también implica, ¿no?, acoger a demás gente. ¿Quién se tiene que hacer cargo de toda esta situación? ¿El ámbito local, el estatal, el supraestatal como la Unión Europea?
Hombre, yo creo que, es importante tener en cuenta cuál es un poco la distribución, el reparto de responsabilidades en materia de refugiados. La responsabilidad central la tiene el gobierno central, el Ministerio de Inclusión, uh-huh, en cuanto a lo que es acogida e integración de personas refugiadas. Y este trabajo lo realiza en coordinación pues con gobiernos autonómicos y con gobiernos locales. Trabajan codo a codo con ONGs de asilo, con organizaciones no gubernamentales que llevan el tema de centros de acogida, atención, etcétera. Con la situación de Ucrania ha habido esa respuesta novedosa, por así decirlo, ese aportar por parte de la sociedad y el gobierno, hacer un poco una... pues un cribado o como o ver los criterios de esas ofertas de alojamiento que se estaban dando, y se ha aceptado el que los refugiados pudieran vivir con otras personas, con familias de distintos puntos para, bueno, pues favorecer su integración. Nos parece fundamental que desde el gobierno y de las administraciones puedan hacer realmente un seguimiento y den apoyo a estas familias, puesto que lo que están ofreciendo es muy importante, va más allá de tener un techo, de tener un alimento, que bueno, pues para ellos ya es costoso, pero creo que es fundamental el que se pueda apoyar este tipo de acogida, que en definitiva es mucho más favorecedor para estas familias, que es también ese apoyo emocional que les están dando y ese acompañamiento individualizado y que se cuide a esas familias españolas también que están ofreciendo esos recursos que ellos tienen, a veces escasos, ¿no? Pero bueno, que están queriendo contribuir de esta manera para que esa solidaridad no decaiga y que pueda ser un programa que se establezca de aquí en adelante como una forma alternativa de alojamiento.
Lo decíamos al inicio, 100 millones de personas desplazadas, una cifra que se ha doblado en tan solo una década. Si nos ponemos un poco utópicos, María Jesús, ¿cómo se puede revertir una tendencia al alza como esta?
Pues la verdad es que creo que la única forma de revertir esto es con voluntad política de atajar causas de raíz, de invertir en prevención y en resolución de conflictos, de invertir en soluciones como el tema del retorno, pero para eso, como digo, se tienen que dar las condiciones para poder retornar. Me parece que esto es una labor principalmente de los estados, pero también una labor en la que cualquiera de nosotros dentro de la sociedad puede aportar, que mientras esto continúe y esta cifra vergonzosa de 10 millones no se debería haber alcanzado nunca, pero ahí está, creo que nos afecta a todos. Hoy son los ucranianos, son los sirios, son venezolanos, son personas de diferentes países, y mañana podríamos ser cualquiera de nosotros, porque también así la historia nos lo cuenta. Entonces, creo que está en la mano de todos el poder tratar de revertir esta tendencia, pero por supuesto empezando por los gobiernos y por las contribuciones que tienen que hacer a nivel político y a nivel económico también, para dar protección a todas estas personas mientras no haya otra opción, y que no nos olvidemos que estas personas también contribuyen, no vienen con las manos vacías, empiezan de cero sin duda ninguna, pero también son personas que aportan y contribuyen con las sociedades que las acogen a poco que les den la oportunidad.
María Jesús Vega, portavoz de ACNUR España, muchísimas gracias por poner estos datos encima de la mesa. Gracias, un abrazo, que vaya muy bien.
Gracias a vosotros.
Tres minuts i mig i arribem a 3:45 de la tarda i ara sí, obrim també Plana Esportiva.
Esports.
Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Va, encara amb la ressaca per la celebració de l'ascens a primera divisió, el Girona ja comença a planificar la propera temporada a la màxima categoria del futbol estatal.
Sí, perquè pujar a primera suposarà per al club un augment d'ingressos i això permetrà afrontar moltes inversions que estaven pendents, com la construcció, per exemple, de la ciutat esportiva. Actualment l'equip entrena en uns camps provisionals i la intenció és crear un espai on pugui preparar-se tant el masculí, el femení i el planter. La prioritat que ha de quedar enllestida abans que comença el campionat de Lliga és l'ampliació de seients a l'estadi de Montilivi. De moment, Ajuntament i Club tiraran endavant el retorn de les més de 2.000 localitats que es van habilitar en l'anterior etapa en què l'equip va jugar a primera i que van desaparèixer quan va tornar al descens a segona. La capacitat a Montilivi, per tant, tornarà a ser de 13.500 espectadors. Pel que fa a l'equip de bàsquet, que també ha assolit l'ascens a la CB, es preveu la continuïtat almenys una temporada més de Marc Gasol com a prioritat i a convertir el club en societat anònima esportiva, tal com es requereix per jugar a la màxima categoria.
I el trasllat temporal del Barça a l'estadi Olímpic Lluís Companys, la temporada 23-24, tindrà un cost per al club d'entre 15 i 20 milions d'euros.
Aquest matí l'Ajuntament de Barcelona i el Barça han presentat l'acord de lloguer de l'estadi mentre es facin el gruix de les obres al Camp Nou, que han de començar, recordem, aquest estiu. A banda d'aquest cost, s'haurà de fer una inversió de 7,2 milions d'euros per adequar i modernitzar alguns serveis de l'estadi per millorar la mobilitat i els accessos a la muntanya de Montjuïc. N'han parlat durant la presentació de l'acord el president del Barça, Joan Laporta, i el primer tinent d'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni.
És una adequació que, certament, doncs, és per fer aquestes millores que nosaltres volem per assegurar la confortabilitat dels nostres socis, aficionats i aficionades al dia de partit.
Bàsicament el que hem de fer és accelerar les inversions que teníem previstes ja d'accessibilitat a la muntanya de Montjuïc. Volem fomentar el transport públic i, per tant, es reforçaran tots els transports i totes les freqüències quan sigui necessari.
A més, també es faran tres noves estacions del bici a prop de l'estadi, un nou carril bici fins a plaça Espanya, es milloraran les escales mecàniques d'accés a la muntanya i s'arranjaran nous aparcaments per encabir els busos de les penyes del Barça. L'estadi Lluís Companys té una capacitat per a 55.000 espectadors i, per tant, el Barça haurà de buscar solucions per establir un sistema rotatori cada partit per fer que tots els socis i abonats puguin assistir als enfrontaments.
I per la seva banda, l'Espanyol ha presentat aquest migdia el primer fitxatge de la propera temporada, lateral esquerre, Brian Olivan.
El futbolista arriba lliure després de finalitzar el seu contracte amb el Mallorca i ha signat amb l'Espanyol fins a 2025. Per tant, la incorporació del català no suposarà cap cost a l'entitat blanquiblava. Durant la presentació, Olivan ha explicat que arriba amb moltes ganes, que a nivell futbolístic pot aportar molta ambició i, a més, ha assegurat que la confiança del projecte ha estat clau per decidir-se de continuar la seva carrera a l'Espanyol.
Des del primer moment, doncs, em van transmetre molta confiança. Crec que això és el més important, al final, per prendre una decisió. Iniciar un nou projecte, al final tornava a casa després de tant de temps estant fora, no? Vaig tindre que buscar la vida, doncs, quan vaig sortir de casa amb 19 anys, ara tinc 28, crec que estic en el meu millor moment i, bueno, tornar a casa, doncs, sempre és especial.
El lateral, recordem, es va formar a les categories inferiors del Barça i va passar pels filials de l'Sporting de Braga, el Valladolid o el Granada. D'altra banda, el següent fitxatge que anunciarà aviat l'Espanyol és José Lumato, el davanter del Deportiu Alavés. També arribarà gratis perquè acaba contracte amb el seu actual club el proper dia 30 de juny.
I en bàsquet, cap jugador del Barça i el Real Madrid en la convocatòria de la selecció espanyola absoluta per jugar l'última finestra de partit de classificatoris per al Mundial.
A la llista tampoc hi ha cap dels espanyols que juguen a l'NBA perquè les normes de la competició americana no permeten als jugadors marxar amb la selecció 28 dies abans de començar la competició. Els partits d'Espanya són la setmana que ve i els dies 27 i 28 d'agost. En tot cas, la selecció espanyola ja està classificada per a la següent fase prèvia al Mundial de l'any 2023. El seleccionador espanyol, Sergio Escariolo, ha cridat sí a Joel Parra i Ferran Bassas, del Joventut de Badalona, i el jove Iancuba Sima, del Baxi Manresa.
Mentrestant, a l'ACB, el català Jaume Ponsarnau és el nou jugador, entrenador, vull dir, del Bilbao Bàsquet.
Nascut a Tàrrega, arriba al País Basc per substituir Àlex Mumbrú, que ha fitxat pel València Bàsquet. Ponsarnau hi arriba per comandar un equip que l'any que ve jugarà Lliga i Champions FIBA en el seu currículum com a entrenador i figurar un títol d'Eurocup amb el València, i en total ha entrenat 378 partits de la màxima categoria del bàsquet espanyol. D'altra banda, la Lliga Femenina de Bàsquet, la jugadora de Mataró, que fins ara jugava al Club Sant Feliu Bàsquet, serà la nova directora esportiva de l'equip després d'anunciar la seva retirada com a jugadora professional. Recordem que l'equip s'entrenarà la temporada que ve a la màxima categoria del bàsquet femení.
I en futbol sala, el Barça s'enfronta aquest vespre al Palma Futsal en el primer partit del final de la Lliga.
L'eliminatòria resoldrà el millor de tres partits i el primer capítol és avui a 3:15 del vespre des del Palau Blaugrana. El tècnic del Barça, Jesús Velasco, assegura que és vital començar la sèrie amb bon peu.
Son solo tres partidos, cada partido es clave, pero desde luego ganando mañana vamos a ir con tranquilidad a Palma, sabiendo que ellos tienen toda la presión, ¿no? Yo creo que mañana tener la presión la tenemos nosotros, porque sabemos que si perdemos tenemos que jugarnos la final realmente fuera de casa.
Els dos equips ja s'han enfrontat tres vegades aquesta temporada amb dues victòries del Palma Futsal a la Lliga Regular i el triomf del Barça a la final de la Supercopa, que es va guanyar, recordem, els penals.
I finalment us parlem de tenis. Rafa Nadal Jolín, com estem avui, eh? En tenis, Rafa Nadal i Novak Djokovic només es podrien trobar en una hipotètica final del torneig de Wimbledon.
El tenista serbi i el balear parteixen com a primer i segon caps de sèrie en el sorteig que es farà divendres a Londres. Els dos caps de sèrie són dos caps de sèrie perquè Daniil Medvedev ha estat vetat per la seva nacionalitat russa. Pel que fa als espanyols, a més de Nadal i Alcaraz, partiran com a caps de sèrie Pablo Carreño i Roberto Bautista en el quadre femení. Badosa i Muguruza seran quarta i novena cap de sèrie, respectivament, mentre que Sara Sorriba serà la 32a preclassificada. A més, encara en tennis, avui s'ha anunciat que David Ferrer és el nou director de la Copa Davis. Ho fa substituint Albert Costa, que ocupava el càrrec des de l'any 2019. 16 equips participaran aquest any en la fase de grups de la Davis, que començarà el 13 de setembre en quatre seus diferents: Bologna, Hamburg, Glasgow i València.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
12 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Anem a publicitat i de seguida a la cultura. Va.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc que ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
Deu minuts i les 3, obrim plana cultural. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan, com estàs?
Bé.
Sí?
No?
Sí?
Sempre.
Molt bona secció d'esport.
S'obre el micròfon i meravella.
Maravilla.
Sempre.
La secció d'esport sempre és la millor d'aquest programa.
Què? Costa, que entre poca veu i que parles a 10 metres del micròfon no se t'escolta.
Darth Vader.
Ai, què? Què hem de fer?
Donar informació de servei avui.
Sí? Quina va?
Perquè la històrica bodega Montferri del barri de Sants de Barcelona es trasllada, eh?
Sí, per sort no tanca, que ja seria una molt mala notícia. És mala notícia que es traslladi perquè és un local històric, va obrir el 1965, calculant fa 57 anys, que va obrir aquí al barri de Sants, es trasllada. També Sants, celebrem que no se'n vagi del barri, però si avui hem de donar la notícia, ho fa perquè el propietari del local vol fer pisos, llavors no els hi renova el contracte. Per tant, apunteu-vos a aquesta data, teniu fins al 22 de juliol per anar a provar els seus típics, mítics entrepans.
Home, boníssims.
Que són molt famosos a les xarxes, boníssims. A Twitter ho peten moltíssims. He portat algun recull dels últims dies, els que fan, perquè pels qui no conegueu la bodega, que tot pot ser, us en feu una idea dels entrepans que fan. Mira, per exemple, entrepà. Són combinacions curioses.
Entrepà d'entrepà?
Entrepà d'entrepà. Pa amb aire. El meu avi sempre em deia que de petit menjava pa amb aire. Jo crec que són molt curioses, aquestes combinacions s'haurien de provar. Entrepà de mortadela, formatge, ricota i olivada negra.
Boníssim.
Què tal, bé?
Boníssim.
Provaríeu?
Sí, tant. I dos. I de barra sencera. Sí,
exacte.
Molt bé, continuem. Tira, tira. Entrepà de botifarra morena. Ai, moruna. Moruna amb escalivada.
Boníssim, també.
Entrepà de... del ventre de tonyina d'aquí.
De ventresca.
De ventresca de tonyina. És que no sé per què posa ventrepà. Entrepà de tonyina amb tomàquet sec i vinagreta de festuc. I ull negre. Ull negre. Llavors també hi ha un altre entrepà amb formatge brisa cruixent, que aquest és més típic. Aquest a mi crec que seria el meu preferit. Entrepà de tonyina amb escabets, cogombres agredolços i maionesa de wasabi.
Això.
I ja, per acabar, aquest sí que és una combinació raríssima, entrepà de sardinetes amb musclos en escabeig i ceba encurtida, la de color rosa.
El menjo també, el provem.
Aquest el provaries?
Sí, home, tots. Tots.
El de Nutella amb anxoves també.
També,
No, per favor. Bé, no només els entrepans, també són molt famoses les seves truites, que sempre són de patata i ceba, i després doncs, amb botifarrons, amb farcida sobrassada i bui blanc, o sigui... Bé, que fan menjar casolà de tota la vida, que es traslladen... i es traslladaran al passatge de Serra i Arola, el número 13, també al barri de Sants, així que fins al 22 de juliol la bodega Montferri oberta al lloc emblemàtic de sempre.
22 de juliol, eh?
Sí.
Fes ben dir-ho, perquè jo la xarxa havia entès malament, pensava que era 22 de juny, dic, calla.
Demà
tanquen.
Avui ja tens un dinar. No, tens un mes i un dia, per ser concrets.
Canviem de tema perquè la revista Time Out ha publicat també un article on exposa els punts amb més soroll durant la nit de Barcelona. Bona aquesta.
Sí, precisament avui que explicàveu durant l'informatiu que l'Ajuntament de Barcelona el que ha acordat és que totes les rutes amb guies turístics per la ciutat, ha reduït els grups, seran de 30, no?, per tot arreu i 15 de Ciutat Vella, per tal de, doncs, que conviure millor amb tot el veïnat. un d'aquests punts a conviure millor amb el veïnat és fent soroll, i avui he trobat aquest article i dic, mira, curiós, anem-ho a descobrir. S'ha de dir que els quatre districtes que agrupen les zones amb més soroll durant la nit són Ciutat Vella, Sant Martí, Sants Montjuïc i Gràcia. Llavors, els llocs on hi ha més soroll durant la nit és carrer Enric Granados, no es podia saber, la plaça de George Orwell, carrer de Joaquim Costa, del Mirall Xucurra, Xurruca, la Rambla del Poble Nou, el carrer Rogent, carrer de la Iada Vermell, el carrer Nou de la Rambla, la plaça d'Osca, Triangle Lúdic del Parc i la Llacuna de Poble Nou, i alguna plaça de la Vila de Gràcia, començant per la del Sol, evidentment, també la Virreina.
El Mirall Xurruca és el de les pipes o no?
És el de les pipes, sí.
Sí,
és el de les pipes. Què?
Doncs això, i que... El que faran ara, durant aquests dies, és que posaran un sonòmetre en aquests llocs on he dit, sí. I el que vol comprovar l'Ajuntament és si realment es poden considerar zones acústicament tensionades en horari nocturn, perquè si es consideren d'aquestes zones, que és que superin els 3 decibels el que està establert, el que faran, doncs, és començar l'Ajuntament a posar decisions dràstiques per aturar els nivells. Llavors, durant aquests dies, amb els sonòmetres, comprovaran a veure si són aquest tipus de zones i llavors començarà a treballar a veure què s'hi pot
ja
fer.
Ja dic que jo, que, com que feies esment a algunes places de la Vila de Gràcia, hi ha llocs que no cal sonòmetre,
No, així no fa falta.
Va, i descobrim també avui els 5 transbords, sí, transbords més llargs i els més curts de Barcelona.
Sí, s'ha de dir, però, Joan, que el que no hem fet és agafar un cronòmetre i anar estació per estació. Vaja. A comprovar quan tardàvem a fer un transbord, sinó que tot és gràcies a un mapa públic que ha fet la promoció del transport públic, que és que ha realitzat, doncs això, ha calculat que es tardava de fer tots els transbords a la xarxa de metro de Barcelona. Això sí que és informació de servei. Teniu alguna idea del transbord més llarg de tota la ciutat?
Entenc que Passeig de Gràcia.
Sí, entenc que també.
Sí, ho enteneu tots molt bé. Sí, Passeig de Gràcia. Sabeu quan es tarda fer-lo? O sigui, si voleu... O sigui, tot el transbord, de la línia groga a la línia verda?
Tres o quatre minuts.
Xavi?
Jo diria, cap als 8, 9, inclús 10.
Sí, 8 minuts.
8 minuts?
8 minuts de fer-lo. Té 260 metres del passadís, que a part és un passadís infernal, amb el sostre superbaix i l'estiu últim.
Com això? Timó. És un passadís, què?
Infernal. Sí, fatal. I sabeu el motiu...
Para calor que hi fa.
Clar, sí. Sabeu el motiu per què és tan llarg? Doncs perquè van construir un pàrquing...
Que va de porta a porta.
No, perquè hi havia un recorregut més curt per fer aquest transbord de la línia verda a la groga, però un pàrquing construït el 1967 va obligar a fer com el camí llarg, el complicat, per això es tarda 8 minuts.
El pàrquing encara hi és o no?
Sí, clar, per això...
Haurem de fer alguna cosa aquí.
Vinga, en segona posició, després del Passeig de Gràcia, trobem el transbord de Sants Estació. Tampoc es podia saber, de la línia vermella, de la vermella a la blava, i són 8 minuts de transbord, també.
De la verda a la blava.
Sí. No, de la línia blava a la vermella són 4 minuts de transbord. I llavors, si vols anar, si arribes al servei de Rodalies o de Renfe i el que vols agafar el metro, després en són 8, o sigui, en 2 transbords.
Déu-n'hi-do.
Pensa que no eren tant, també t'ho dic. En tercera posició, la plaça de Sants, és el transbord de la línia vermella a la línia blava, té una durada de 5 minuts. I s'ha de dir que és un transbord complicat de fer perquè hi ha moltes escales. O sigui, no és recte, que el Passeig de Gràcia és recte, però mira, segueixes línia recta i tu iràs endavant, sinó que el de plaça de Sants són escales amunt, escales avall i forats al terra, diguem-ne. En quarta posició, vinga, va, plaça d'Espanya, amb 6 minuts entre la línia 8, que és el ferrocarril metropolità, que està dintre la xarxa de metro, i la línia 3. I en cinquena posició, plaça Catalunya, que també són 6 minuts de transbord entre la línia verda fins a l'andana de trens de Rodalies. I ara sí que vam amb bon gust de la boca els transbords més curts de Barcelona, del metro de Barcelona. El primer de tots és Paral·lel, 1 minut. Bueno, de fet, tots els transbords curts duren 1 minut. Llavors tenim Paral·lel, a Gorg, que està apartada del centre de la ciutat, està a Badalona, però que també és un minut de transbord. La Sagrera, de L1 a Rodalies. La Pau, la parada de La Pau entre la línia 2 i la 4. Universitat, com a últim transbord curt de la ciutat de Barcelona, que aquest està al centre i també s'agraeix.
No m'agraden aquelles andanes que un tros de l'andana és d'una línia i vas
al davant.
Al davant i és l'altre.
Curiós. Sí,
pots passar per sota, diguem-ne. Va, acabem amb musiqueta?
Sí, com bé sabem tots, avui 21 de juny, solstici d'estiu, a les 11:14 d'aquest matí.
Ha començat l'estiu, és veritat.
Ha començat, poc se'n parla. No que us sembla gaire.
Que poc es nota.
No, la veritat és que avui no. Però bé, vinga, va, avui acabem amb una cançó que sí que festiu. És
aquí en Àfrica.
No, avui poso el teu estimat Buhos.
Que dur ha estat, això.
L'estiu és llibertat.
L'estiu és llibertat.
Per celebrar que ve l'estiu, sí.
Va.
amb bicicleta o fent castells de sorra. Passàvem els estius quan érem nens per la voreta, allà on el mar s'esborra i sempre perdien els dolents. Ja de més grans, de juny fins a setembre, l'estiu és una rampa d'emocions, de festivals, d'amics que són per sempre.
Vinga, va, un minut i arribem a les 3 de la tarda. Nosaltres ho anem deixant aquí. Més informació als butlletins horaris, també a les 6 de la tarda amb Diana Silva i tot el seu equip al punt i seguit. I us deixem ara mateix amb Toni Marín, també tot el seu equip i el seu Tot anirà bé. Que vagi molt bé la tarda. Fins demà. Adéu-siau. Vull cremar-lo al teu costat. És pura intensitat. Promet-me que no acabarà. Sembla que s'escapi entre els dits.